Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, en què fins ara us hem explicat com els partits esgoten les hores de campanya electoral abans que aquesta mitjanit comenci el període de reflexió. Amb una bossa aproximadament del 15% d'indecisos i amb bona part d'aquests electors dubtant entre alguns dels grans partits, els comicis es presenten més oberts que mai. També us hem parlat de l'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell, que el govern espanyol continua veient malament, però amb menys contundència de la que va expressar ahir. A Catalunya, en canvi, el rebuig continua sent frontal i molt majoritari. I ja també us hem parlat de la petició d'exalumnes dels jesuïtes de CASP de Barcelona per tal que la Fiscalia, els Mossos i el Govern actuïn d'ofici davant dels casos d'abusos sexuals per part de religiosos del centre. Des que es va destapar el cas, ara fa un any, s'han reunit una quinzena de denúncies contra 3 religiosos d'aquesta escola. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Ryanair, Iberojet o Volotea són algunes de les aerolínies que rebran les rutes que ara cobreix Air Europa quan IAG compri aquesta companyia, el holding aeronàutic, on també hi ha Iberia i Vueling, ha de cedir aquestes rutes per garantir la competència i convèncer la Comissió Europea de l'operació per quedar-se amb Air Europa. Avui ha fet pública la llista de les aerolínies amb qui ha negociat la cessió del 40% de les rutes que opera la companyia del grup global. Ja també hi havia Avianca per assumir els vols intercontinentals o Vinter pels vols de les Canàries. A Ucraïna s'obre un nou front de guerra. Tropes russes han creuat la frontera amb la regió de Kharkiv amb l'objectiu de creuar una zona de seguretat per evitar atacs aeris ucraïnesos. Volen crear aquesta franja terrestre. El president Volodymyr Zelensky afirma que han aturat l'ofensiva terrestre, però hi envia reforços i ordena evacuar algunes poblacions. Assegura que l'amenaça és clara i que la batalla serà ferotge.
Rússia ha començat una nova onada d'accions ofensives cap a Kharkiv. Ucraïna els ha rebut amb les nostres tropes, brigades i artilleria. És important entendre que poden persistir i portar més forces en aquest punt. Això és un fet.
El govern i l'associació Casa Macià de Prats de Molló, a Catalunya Nord, han signat avui l'ajut econòmic que permetrà començar les obres de rehabilitació de l'edifici per convertir-lo en un espai museístic. L'executiu destinarà 50.000 euros a finançar els treballs de l'anomenada Vila de Nis, com ha avançat la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Concretament amb 50.000 euros per fer la primera fase de les obres de rehabilitació i de l'espai més museístic, que el que pretén és justament que quan vinguin visites doncs puguin fer-se una idea del que va passar aquí, dels fets de Montlló i del que va significar doncs per Catalunya, per la llibertat i en aquest cas doncs per l'anhel de justícia i llibertat que tenia el president Macià.
I l'Aràbia Saudita ha confirmat 4 nous casos de coronavirus MERS, la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà, després que l'Organització Mundial de la Salut alertés ahir d'un petit brot de la malaltia al país. 2 dels afectats han mort i els altres 2 estan ingressats a l'UCI. A més, en 2 d'aquests casos es tracta d'una infecció que s'ha transmès de persona a persona. El primer infectat es va detectar el 10 d'abril, tot i que va experimentar els primers símptomes al març i va morir poc després d'ingressar a l'hospital. Quan es van fer les proves, els seus contactes es van aïllar 2 casos més que continuen eren ingressats en estat greu. El quart infectat, que havia tingut contacte directe amb camells, animals que transmeten el virus, també va acabar morint.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
El Quartet Casals acaba el 14 i 15 de maig la integral de quartets de corda de Xostakovich que ha ofert al llarg de la temporada a l'Auditori.
Sonaran els 5 últims dels 15 quartets que va escriure el compositor rus que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Aquest any viu la festa de l'escena musical catalana en directe a la plataforma 3CAT. El desconcert d'ICAT s'instal·la a la Sala Apolo de Barcelona el 14 de maig amb més artistes que mai. Amb Triquell, Su, El Pony Pisador, la Ludwig Van, Gossos, Llum, Maria Hey, Meritxell Nederman, Dani Six i Iski, Joan Garriga, Kelly Isaia i fins a 26 artistes més. Dimarts 14 de maig a les 9 del vespre, escolta el desconcert a ICAT o mira'l a la plataforma 3CAT.
Occident, l'asseguradora que protegeix tot el que t'importa i patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Tallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
9 de juny, eleccions al Parlament Europeu. Si ets una persona cega o amb discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar amb plena autonomia a les eleccions. Comunica-ho al telèfon gratuït 900 150 000 entre el 16 d'abril i el 13 de maig. El dia de la votació hauràs de recollir la documentació a la teva mesa electoral amb el teu DNI, inclosa la informació necessària en Braille. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Sí? Lluís, és per tu. Són de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada.
Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes, sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol.
A l'API web de Cat Ràdio.
Cada dijous a l'API web de Catalunya Ràdio, Futbol català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a Catalunya Ràdio.
Futbol català, amb Marc Marvà. El podcast de futbol català a l'API web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Estaré fins a les 4 per analitzar tots aquests temes i d'altres amb la Isabel García Pagán, sotsdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb la Carme Rocamora, periodista de Nació. Bona tarda.
Bona tarda.
Heu arribat vius al final de la campanya electoral, veig.
I tant.
No t'hi has fixat gaire.
Què vols dir, que ets un holograma ara mateix?
Exacte.
Home, no, però si a més no podràs descansar gaire, eh? Una setmana, 10 dies i comença una altra de campanya, eh?
Sí,
els europees,
després
eh?
N'hi haurà una altra.
Sí, sí.
Has de pensar, electoral.
Has de pensar que el dia de les eleccions només és la meitat de la campanya. Després també comença la,
després
la feina de veritat.
Negociació
moltes gràcies
per de govern, etcètera. No, si això és un no parar. Escolta, ara entrarem en matèria en aquest últim dia de campanya electoral, però abans, ja sabeu, sempre el primer tema ens ve des de fora. I els divendres saludem l'editor de Sapiens, Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Has sobreviscut tu també la campanya electoral?
Sí, sí, en plena facultat.
Molt bé, doncs escolta'm, ho celebrem. Però no vols parlar-nos de campanya electoral, oi que no?
Doncs no, crec que vaig dir que intentaria aguantar i avui continuarem la tècnica d'aguantar. Jo el que voldria fer primer és una pregunta a tu, Òscar, i als tertulians, per saber si teniu mascotes, si teniu animals de companyia, si teniu gossos, gats, peixos, fures, lloros, canaris, iguanes, serps, taràntules, hàmsters, periquitos, etcètera, etcètera.
Jo soc molt clàssic i tinc una gossa.
Jo també.
No en tinc.
No passa res, m'has mirat amb una cara. M'has mirat amb una cara.
Com sembla el clàssic, tinc una gossa.
No, perquè
jo, que per mi el clàssic és no tenir-ne.
No, però vull dir, com que el Jordi ha repassat iguanes i no, jo tinc una gossa.
No, no. I jo sempre he tingut gossa, ara no, perquè he vist sola i és inviable.
Molt bé, per tant, dos i dos.
Dos i dos. Vale, doncs no, jo us preguntava perquè la meva dèria d'avui neix d'una situació relacionada amb els animals de companyia viscuda aquesta setmana doncs, a prop de casa, a prop de l'entrada del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Imagineu una senyora d'edat madura, però tampoc tant, força ben vestida i amb molta laca, que portava un gos d'aquells petitons, però tampoc tant, dins d'un carret per nadons. El gos no estava panxa en l'aire, com hauria estat un bebè, sinó assegut sobre les seues potes del darrere i fent veure que prestava atenció a les explicacions constants que li anava donant la senyora. El gos portava com una espècie de jersei, no fos cas que agafés fred en aquests dies de tanta calor, i semblava prou conformat a ser el protagonista d'aquella situació. Curiós que de mera com soc, jo vaig donar un tomet, vaig fer veure que mirava el mòbil per saber cap a on evolucionava tot, perquè volia saber com, a on anava tot allò, no? I llavors vaig veure que la dona va demanar, quan va arribar a les escales del metro, va demanar ajuda per baixar carret i gos fins a baix. I llavors un noi jovenet, després diran que la joventut no és considerada, amb cara d'al·lucinat, li va baixar el carro amb l'animal panxa content a dins, mentre la senyora no parava de parlar i de fer carantonyes a un gos que, més que un gos, semblava la reencarnació del penúltim emperador de la Xina. Mos han tornat bojos, vaig pensar, abans de recordar que ja fa una bona colla d'anys en una carnisseria de Viella, a la Vall d'Aran, va viure una situació aberrant. A la cua, una senyora amb corretja i gos va endevinar poc després que era madrilenya, de les que l'hivern van a Baqueira a fer veure que esquien i tal i tal. Bé, doncs quan li va arribar el torn va demanar un filet de vedella. Però no un filet de vedella qualsevol, volia un filet de vedella de la part del mig, és a dir, no de les puntes, que són més lletges, i no estava disposada a conformar-se amb qualsevol cosa. Volia el mig geogràfic d'aquella peça de filet, i no, com deia, no estava disposada a acceptar res més. Davant de les explicacions del carnisser, que va entendre que ja la coneixia i que ja sabia la pedregada que li cauria al damunt, la senyora negava amb el cap i fins i tot s'exaltava una mica en la defensa de la seva peça de carn. Quan finalment el carnisser, absolutament rendit davant de l'evidència que aquella dona no fluixaria, mentre també s'ha de dir, la cua s'anava impacientant i amenaçava de començar a desertar, doncs el carnisser li va tallar el tros de filet que ella desitjava, malgrat haver de deixar la peça desgraciada. I llavors la senyora, davant de les mostres de desaprovació de la resta de la clientela, se'l va fer picar a la màquina, i no una, sinó dos vegades, perquè quede més fino, va dir. Quan la senyora va tenir embolicada la carn picada de filet del mig de la peça, es va dirigir a la cua amb una expressió més o menys de «es que mi Javi ha estado malito y ha perdido el apetito». I el solomillo és lo que más le gusta. I a mi, sobretot si està fet una mica més cru del punt, vaig pensar, abans de veure que el tal Javi no era un pobre nen que havia passat una grip o el serrampió, sinó aquell gos de raça que acompanyava aquella dona també de raça. Amb això vull dir que l'estupidesa humana no té límits i que no fa ni 4 dies que mos hem tornat bojos. Fa més temps que aquest procés ha començat. Tot plegat és una evolució sostinguda en el temps. I enmig d'aquesta bogeria, que cada dia és una mica més gran, els animals de companyia, en alguns casos, segur que no amb el vostre, ni Pere, ni Òscar, han canviat el seu rol tradicional i avui ja són un mes de la família i algunes vegades més que un fill i un net. En alguns casos també, perquè desgraciadament hi ha gent que pot tenir més confidències amb el seu gos o amb el seu gat, o fins i tot amb el seu, pot tenir més confidències amb el seu gos o amb el seu gat i fins i tot amb el seu porc vietnamita, sé qui sort, que amb el seu fill o amb els seus nets. La deshumanització de la societat ha obert la porta a la humanització dels animals. I ja sé que potser em direu que aquesta és una tendència encara més accentuada a altres llocs del primer món, com els Estats Units, amb serveis de ben poc consol. Com a amant dels animals, com a defensor dels animals, em fa molta llàstima veure com aquesta societat nostra els està robant el seu paper i els està obligant a interpretar un altre. Jo en aquests temes sempre procuro escoltar el Jordi Navarra. I qui és el Jordi Navarra? Doncs el Jordi Navarra és un pagès, fill de pagesos i net de pagesos, que a més és pastor i a més és alcalde de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, un dels municipis més extensos i menys poblats de Catalunya. El Jordi, molt actiu a X, un dia va escriure en aquesta xarxa social, quan encara es deia Twitter, que si un dia aneu pel cap del Montsec d'Ares i veieu aquesta gossa, i a sota va penjar la foto de la gossa, no l'agafeu ni hi interactueu. No està abandonada ni perduda. És la pastora, la nostra gossa mastí, que està acompanyant i vigilant el ramat. Per tant, una gossa fent de gossa causa una gran sorpresa. No cal dir res més.
A veure, Pere, que sempre fa la rèplica. El tractes com un fill més de la família o no?
No, més enllà de les bromes que es puguin fer, veig coherència amb el de la setmana passada, no? Però,
exacte.
El veganisme. I jo crec, o sigui, amb independència del que jo cregui, hi ha gent que creu que els animals doncs són algo més que animals i, per tant, la meva manera de veure-ho és llibertat i jo no arribo a aquests extrems, però tampoc m'esvero o m'excito tant com el nostre amic Jordi, tot i que em fa gràcia escoltar-lo.
Jo ja dic que a casa meva, òbviament, filet no li donem a la gossa, però hi ha algun membre de la família que tracta la gossa millor que els altres de la família, vull dir que amb això t'ho dic tot. Però no li donem filet, no, li donem pinso, eh? La Carme mira raro.
Però és pinso-pinso o pinso de filet? Perquè no, lligant pinso, amb el de la setmana passada, no, diguéssim,
pinso, hi ha pinsos vegans
no,
i tot.
He entrat
en col·lapse a dir que bé, la setmana passada parlàvem de pollastre que no era pollastre i de filets que no eren filets i ara resulta que el filet li donem al gos.
No, en el meu cas és un pinso normal.
Ah, vale.
Pinso normal.
Però sempre en el sentit, el mateix sentit d'aquesta setmana i la passada, de que els animals tinguin el paper, diguem, que els assigna la Bíblia, de depèn dependre, diguem, del ser humà i com a una altra, a disposició del ser humà, però sense passar-nos ni un pèl, no?
Mira, una interioritat, perquè tinc dos membres de la meva família que estan escoltant el programa. I llavors un s'ha donat per al·ludit i ha fet un com volem dir, què dius? I l'altre diu, acabes de dir una veritat. Vull dir que, com podeu veure, efectivament hi ha algú a la meva família que tracta la gossa com un membre més de la família.
La dona bé, eh?
La meva dona és qui tracta la gossa com un membre més de la família i el meu fill li diu que, efectivament, tinc tota la raó del món. Bé, ho deixarem aquí. Jordi, gràcies.
Segur que pots anar a casa avui.
Espero que sí. Espero que sí, que fins i tot pugui dormir al llit. Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Vinga, una abraçada a tots. Bona tarda.
Passen 30 segons d'un quart. Vespre s'acaba la campanya electoral. Algú pot dir que ja era hora, d'altres, en canvi, potser se'ls ha fet curt. El que pot passar diumenge, més o menys, ho han anat apuntant les enquestes, està per veure si hauran afinat o no, però el que és realment una incògnita encara és què passarà a partir de dilluns. No està clar que els partits independentistes sumin aquesta vegada, ni tampoc si tots mantindran el veto com fins ara el PSC. Salvador Illa pugna per governar i, si convé i pot, està disposat a fer un solitari. L'amenaça del bloqueig, però, és gran i, per tant, la d'una repetició electoral a l'octubre també. Aquestes últimes hores, abans de diumenge, molta gent encara està decidint qui votarà. L'últim CIS, d'ara fa 4 dies, assenyalava que encara hi ha al voltant d'un 16% d'indecisos que fins diumenge mateix no decidirà qui vota, si és que vota. Com heu vist la campanya? Hi ha hagut alguna cosa que us hagi sorprès o no? Què és aquesta cara pagant, de debò? Mira, no, aquests ulls oberts, com volem dir, què vols que et digui?
Exactament, què vols que et digui? Home, vam començar la campanya esturats, no? Amb aquesta aturada que ens va imposar el president del govern espanyol, no? Amb aquests 5 dies de reflexió, que després va resultar que no era reflexió ni era res. I dic que no era res perquè va decidir continuar sense cap mesura, diguéssim, que justifiqués l'aturada. I per tant hem tingut la campanya més curta i no sorprèn res, no? O sigui, al final ha sigut una campanya d'allò més clàssic, no? El que va al davant de les enquestes intentant no moure's ni un bri del seu discurs inicial, no? Que ha sigut Salvador Illa, Esquerra Republicana intentant reivindicar la gestió com a gran bandera de la seva oferta electoral, i Junts, com ens té acostumats, doncs, en aquell sprint de campanya que sempre va de menys a més i que ara el situa Carles Puigdemont molt a prop de Salvador Illa. Vull dir que això és un clàssic, fins ara, en els últims anys, és un clàssic.
Sí, tot molt previsible, no? Vull dir, no hi ha hagut grans sorpreses, com a molt dins d'aquesta cosa clàssica sí que una cosa nova que ha canviat ha estat el fet de que el candidat, en el cas de Junts, no ha anat als llocs, sinó que ha estat la gent que s'ha traslladat fins al candidat per veure'l a causa d'aquest exili, no?, i que es fa a Catalunya Nord la seva campanya, però tot previsible, i fins i tot no hi ha hagut així grans anuncis que hagin pogut causar efectes. En tot cas, qui ha fet alguns anuncis ha estat, en aquest cas, el guanyador de les enquestes, no?, amb idees que han calat, com va fer en el debat de TV3 i de Catalunya Ràdio Salvador Illa, parlant ja de noms amb aquest fitxatge de Trapero i de Núria Parlon per gestionar la seguretat i la policia del país. Però més enllà d'això, tant Esquerra com Junts, això ha estat una campanya clàssica sense grans anuncis ni cops d'efecte, vull dir que tot molt lineal i sense gaires ensurts.
Sí, la paradoxa és que tot això que és tan previsible i que ha sigut tan previsible ens porta a unes eleccions que a partir de llavors és totalment imprevisible. I, per tant, és una paradoxa, perquè realment ningú pot saber què passarà. Es dona una circumstància que a vegades s'ignora, que és que els tres partits, que d'alguna manera estan tots a matar entre ells, però que estan condemnats a entendre, en la mesura en què els tres formen part d'una majoria a Madrid, una majoria inestable, el que es vulgui, però que és una majoria compromesa amb què surti l'amnistia, i aquesta amnistia, recordo que no està aprovada, que no hi ha un calendari exacte d'aprovació, perquè en aquí els termes, un cop torni al Congrés, s'ha de veure en quin moment s'aprovarà, i que després hi ha tot un calvari per part del Poder Judicial per evitar que s'aprovi, i no absurd. Per tant, hi ha tres partits que s'odien, que no sabem bé, o que s'odien, o que són rivals, que estan apunyalant-se tot el que poden, que fins ara han actuat previsiblement i que estan, d'alguna manera, condemnats a seguir-se entendre i no sabem de quina manera, i ni ells mateixos ho saben, probablement, fins que no sabem exactament quina és la força de cadascú.
Ara us demanaré què us diu el NAS, com veieu el possible resultat i què preveieu que passarà a partir de dilluns, però aquests dies, a la segona hora del Catalunya Migdia, els companys que han estat fent el seguiment de la campanya electoral han estat passant per aquí per tal d'explicar-nos la cara B, allò que no apareix en els mítings, o donant-nos les sensacions que estaven traspuant els protagonistes. Abans d'ahir vam seguir Junts per Catalunya, ahir vam parlar d'Esquerra Republicana, avui toca el PSC. Periodista que ha seguit la campanya electoral del PSC, que està seguint la campanya electoral del PSC, és la Núria Oriol. Bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Has arribat viva, també, al final de la campanya, eh?
Sí, però ganes de descansar també,
sí, no?
Demà, eh?
Ganes que s'acabi, sí. Una campanya, no sé si tens la sensació que, en quant als ànims dels socialistes han anat, no diré de més a menys, perquè no és que hagin acabat desinflats, però sí que jo crec que estaven una mica més segurs a l'inici de la campanya del que ho estan ara.
Mira, aquest matí ho explicava. A mi la sensació que em donen és que al principi, quan parlàvem amb ells, hi havia prudència, però ara n'hi ha molta de prudència. N'hi ha molta. I sobretot per aquesta bossa d'indecisos. És una bossa d'indecisos que aquest vot no està controlat per ningú, no sabem on anirà, i per ells els hi pot suposar molt, els hi va molt, perquè en realitat s'hi juguen les opcions de governar. Jo crec que ells tenen confiança de que poden guanyar aquestes eleccions, que poden quedar primers, que potser fins i tot poden aconseguir aquests 40 escons que els hi van donar les enquestes, perquè els seus trackings interns, els menys els que coneixem, els hi donaven, però altra cosa és que puguin governar. I el fet és que afecta Puigdemont, sembla que la projecció de vot és molt bona i, per tant, això ells ho tenen present, i hi ha aquest temor de potser guanyem, però potser ens tornem a quedar igual, tot i que no t'ho diuen així, però la sensació que a mi em dona és això. Prudència al principi, ara molta més prudència, molt a l'expectativa d'aquests indecisos.
És veritat, ara ho dèiem, que la campanya ha estat més aviat grisa, no hi ha hagut grans estirabots, no hi ha hagut grans cops d'efecte, però els que n'hi ha hagut han estat dels socialistes. D'una banda, la situació provocada per Pedro Sánchez, de l'altra, aquelles declaracions de Matías Carnero, i de l'altra, l'anunci de Josep Lluís Trapero. És a dir, que els tres moments, diguem-ne, en què hi ha hagut algun pic d'interès de la campanya, han estat amb el PSC com a protagonista. No sé si això ells com ho han viscut, si ha estat volgut, si s'ho han trobat i ho han hagut de torejar.
Clar, la primera part que tu has explicat ha vingut donada, és a dir, per una banda, ells recorden que va començar la campanya amb Salvador Illa compareixent al Congrés i al Senat amb el cas Coldo, que això era una cosa que també els emmarcava molt a com arrencava aquesta campanya i com els podia condicionar. Un cop superat això, i de fet es va solapar, arriba Pedro Sánchez amb la seva reflexió, i aquí van haver molts nervis, tot i que ells de Portes en Foro ho van portar molt controladament i molt ordenadament, i anaven adaptant l'agenda a mesura que avançaven els dies, molt dia a dia. Però tenen molt clar que Pedro Sánchez és un efecte mobilitzador molt gran en la seva campanya, i aquesta absència no sabien què passaria, si seria tota la campanya o no seria tota la campanya. I després, l'estracanada de Matías Carnero, evidentment va ser molt inesperada, i la van haver de torejar com van poder. Van reaccionar relativament ràpid, perquè la mateixa tarda sortia la directora de campanya demanant disculpes.
Recordem que va ser aquelles declaracions en un míting acusant a Carles Puigdemont d'haver marxat meau i cagau, etcètera. Sí. Llenguatge malsonant, fins i tot, sobre la sortida de Carles Puigdemont de Catalunya el 2017.
Sí, sí. I jo crec que ells no estan acostumats a campanyes de Dragon Cans, diguem, estan acostumats a unes campanyes més planeres, i per ells ha estat una mena de prova de foc, perquè han hagut d'anar trampejant les situacions inesperades. I després, la part final que explicaves, i aquest cop d'efecte de Trapero i de Núria Parlon, volgut. Jo crec que, pel que constatem, es va triar fer-ho al debat, amb la mirada posada, i això és una interpretació, en aquesta bossa d'indecisos, en què hi ha bossa d'independentistes desencantats, i que potser això podia ajudar a treure part d'aquest electorat. De fet, l'endemà mateix ens enviaven un comunicat que Sant Pere i Vila s'afegien al manifest de suport a Salvador Illa. Són dos
exconsellers, que han estat en governs, a més, de l'antiga Convergència, de Junts per Catalunya, i tot plegat. No sé com heu viscut la campanya del PSC. Pere, Isabel, Carme, com ho heu vist?
No, ho ha explicat molt bé, no? Jo crec que el PSC va clarament endavant, en cap, però no se'n fia. No se'n fia perquè a Catalunya les enquestes subratllen que hi ha, malgrat que la majoria està d'acord amb l'amnistia, hi ha gent, un 40%, segons les enquestes del propi CEO, que no estan d'acord amb l'amnistia. El PSC les aspira a representar també, malgrat ser, paradoxalment, el partit que la fa possible i que, per tant, en certa forma, torna en Carles Puigdemont. I això... això mobilitza amb un electorat molt anti-Puigdemont o anti-Junts per Catalunya o anti-Convergent, fins i tot si es vol, i que el PSC és normal que estigui inquiet, perquè les enquestes el donen per davant, però com que sap que hi ha molta gent que es mou per, no et diré odi, però clarament contra en Puigdemont, aquesta opció, que històricament era el Partit dels Socialistes, en aquestes eleccions no ho té tan clar, i per tant crec que fa molt bé de tenir aquesta cautela, perquè jo tampoc estaria gens tranquil tenint en compte que hi ha una part del Partit dels Socialistes o dels votants del Partit dels Socialistes que em costa de creure que l'acompanyin fins al final amb una cosa que jo crec que és bona pel país, però que en canvi hi ha una part de l'electorat que difícilment ho pot combregar, perdoneu l'expressió, missaire.
La campanya del PSC, que arrenca amb unes enquestes extraordinàriament bones, no? I fins i tot hi ha un CEO que el situava a 46, i ara estem movent-nos a les vores dels 40. Després ja veurem les urnes, perquè sempre ens poden donar una sorpresa, no? Però les enquestes eren extraordinàriament bones. Continuaven depenent de la pregunta que ha sobrevolat tota la campanya, no? Que és què farà Esquerra amb els seus vots. No hi ha majories absolutes i, per tant, depenen d'Esquerra. I després, un altre element conjuntural, que és que si quan més creix el PSC, més pateixen els comuns i, per tant, el que guanyes per una banda el perds per una altra i al final has de sumar. Però com que la dependència és de què farà Esquerra, Salvador Illa ha sigut prou curós, no?, de no entrar en cap batalla ni en el cos a cos amb Pere Aragonès, que ha buscat cos a cos amb els socialistes, amb aquelles acusacions per la seva dependència de Madrid, i ha intentat també el cos a cos amb Puigdemont per allò de disputar els rèdits de la negociació amb Madrid amb el PSOE, no? És evident que la solució que volen els socialistes o que necessiten els socialistes és que Esquerra Republicana es decanti per ells l'endemà de les eleccions. Seria certa comoditat també fins i tot pel PSOE, que porten 5 anys negociant, no?, amb Esquerra Republicana, amb els indults i posteriors pressupostos, i ara la llei d'amnistia, malgrat que qui treu el rèdit mediàtic de la llei d'amnistia sigui Junts. Estem aquí, o sigui... pel candidat deu ser extremadament dur, diguéssim, veure que el seu esforç de 3 anys de campanya que porta Salvador Illa fent pujolejant, no?, anant de poble en poble, ara depèn estrictament de quin és el resultat d'Esquerra Republicana, no pel número només, que també, sinó per com queda Esquerra Republicana després del resultat que surti de les urnes el diumenge i cap a on camini.
Agafant això que deies ara, Isabel, de que Esquerra fa ja temps que negocia amb el PSC, també és cert que és molt diferent negociar amb el PSOE que el PSC, perquè històricament s'ha dit que el PSC estava més a l'esquerra que el PSOE, i ara sembla que és el PSOE el que és d'esquerres, i ara s'està parlant d'un PSC més de dretes i més espanyolitzat que mai, com a mínim així ho diuen els partits de l'oposició. Però sí, evidentment la clau serà veure què fa Esquerra, però sí que aquesta campanya el que ha demostrat és que ella el que ha fet ha estat moure's en un terreny molt de grisos, no posicionar-se gaire en cap proposta concreta. De fet, si pensem en propostes, doncs no ha entrat a vull dir, tu pots dir vull millorar els serveis públics, però no t'ha dit si vol regular una cosa d'una manera o si vol apostar per un model concret, no? I ho ha fet, i això va lligat amb això que dèiem ara, de que és capaç de plegar des d'exconvergents enfadats amb Puigdemont a un trapero que un dia sortia a les samarretes d'independentistes com un heroi per unes declaracions que va fer a una persona que se n'en fot de l'exili, no? Llavors és com aquest terreny d'agradar una mica a tothom, i veurem si realment té aquesta centralitat. I parlant de lo que signifiqui després el suport d'Esquerra amb el PSC, clar, vull dir, aquí serà veure, perquè Pere Aragonès ja ho ha dit, que no es quedarà per ser vicepresident de cap govern, no? I llavors, en el cas de que Esquerra donés suport al PSC, hauria de ser a canvi d'algú molt històric, perquè si no, a Esquerra no li queda projecte per aquests 4 anys. I les 3 coses que situa Esquerra, que són el finançament singular, que pot ser relativament fàcil a canvi d'una investidura, però la segona cosa que planteja és un referèndum acordat amb l'Estat, i jo crec que es mourà aquí la negociació que puguin tenir Salvador Illa i Pere Aragonès després de les eleccions.
Sí, volia afegir que per això el PSC està fent aquests últims mítings amb una crida a la mobilització massiva del vot, no? I és una mica la seva obsessió en aquesta recta final, que tothom vagi a votar. Fins i tot hi va haver un míting que el candidat deia que vagi a votar Tokiski. És a dir, que no es quedi ningú a casa, perquè ells, tots els vots seran molt, molt importants. I aquí la importància de Pedro Sánchez en aquesta campanya, que a banda de que al final ha remuntat els actes que tenia previstos, eren 5, al final han set 4 mítings electorals, també ha fet 2 trepitjades més electorals, una sorpresa a la Fira d'Abril, sí, i avui mateix a Tarragona. Té un efecte mobilitzador importantíssim, i a més una cosa que m'ha agradat veure, perquè me l'explicaven i no l'havia vist presencialment en persona. Realment és un lideratge que mou molt el vot, moltíssim. Llavors ells això ho tenen molt clar i és una carta que realment han pogut jugar en aquesta campanya.
D'aquí el nerviosisme dels primers dies,
correcte,
perquè el PSC de fet havia dissenyat una campanya electoral en què Pedro Sánchez era present des del primer dia fins a l'últim, i al principi no hi va poder ser perquè va coincidir amb aquells 5 dies en què es va retirar ell voluntàriament a la Moncloa i es va tancar, i fins i tot alguns dels actes que estaven ja convocats amb Pedro Sánchez no es van fer amb ell perquè havia optat per aquests 5 dies de reflexió. Per tant, això al PSC li va agafar una mica amb el peu canviat, perquè ell comptava amb Pedro Sánchez mobilitzant des del primer dia.
Exactament, per això hi havia molts nervis. Al final, però, no els hi ha sortit malament això, perquè el que tenen detectat, o el que hem pogut anar parlant amb ells, és que hi ha un vot que estava adormit a les autonòmiques, que no va votar perquè no se sent interpel·lat a les eleccions catalanes. És un vot socialista molt ferm que vota només a les espanyoles, i en aquesta campanya, després del que ha passat amb Pedro Sánchez, se senten interpel·lats per anar a votar les catalanes com un vot en contra de l'extrema dreta i per reformar a Pedro Sánchez. Vull dir que la clau espanyola, al final, ha aplanat en aquestes eleccions, malgrat s'ha anat diluint, no? Al principi estava molt monopolitzat amb aquest tema i s'ha anat diluint. I després, una cosa més, ells tenien també molt centrat que Salvador Illa aparegués com el candidat de centre. I el que ells constaten és que estan captant vots, i això ho vaig explicar el primer dia, i continua sent així, estan xuclant vots a diversos partits. Vull dir que no els hi ve tot el vot d'una esquerra desencantada o d'un Junts també desencantat, sinó que ve de la dreta, ve de l'esquerra, ve dels independentistes, i amb això estan satisfets, perquè els dona la sensació que han pogut poder incardinar aquest missatge de que Salvador Illa és el vot de centre, amb aquest vot útil per una nova etapa.
Sí, però... és allò meravellós que acaba de fer servir ara del vot útil, que no es diuen els mítings, ha desaparegut, ara és vot directe, mobilització massiva, tot el que tu vulguis, però no es parla de vot útil, i gràcies, ho has dit. No, amb Pedro Sánchez el que ha passat és una cosa molt curiosa, perquè estaven previstes 5 visites al president del govern espanyol a la campanya de Salvador Illa, al final s'han complert d'una manera o una altra, més concentrades. Però a diferència d'altres campanyes electorals catalanes, amb presidència del PSOE a Espanya, el president no ha anat a totes les circumscripcions. O sigui, generalment, José Luis Rodríguez Zapatero, diguéssim, visitava les 4 circumscripcions i feia repicó a Barcelona. Mm. En canvi, la previsió de Pedro Sánchez sempre ha sigut àrea metropolitana. El PSC se l'està jugant a l'àrea metropolitana no perquè no hagués de guanyar l'àrea metropolitana, sinó perquè tota la diferència d'escons que aconsegueixi la circumscripció de Barcelona serà la diferència que tindrà amb Junts per Catalunya a la resta del territori. Perquè... anava a dir Convergència, perdó.
Junts. Dic,
Junts.
Tampoc s'ofenen ja, eh?
No.
Depèn de qui.
Però Junts sí que és veritat que Barcelona té alguns feus, no? La circumscripció de Barcelona, pues Martorell, Sant Cugat, tal, però el cinturó vermell és més vermell que mai després de les eleccions generals, precisament per la confrontació que plantejava la Núria abans del vot socialista en contra de la dreta i l'extrema dreta. I llavors Pedro Sánchez, de fet, àrea metropolitana, o el pla era aconseguir la màxima distància amb Junts a l'àrea metropolitana, precisament aprofitant aquesta dicotomia d'esquerres contra dretes i ultradretes, i intentar resistir a la resta. Allà on tenen més poder és a Tarragona, i és el que ha fet el passeig aquest matí Pedro Sánchez per intentar, perquè allà hi ha diversos diputats en disputa que poden caure del cantó dels comuns, del PP, o precisament de mantenir el PSC i treure una mica més de diferència de Junts.
Jo crec que l'element més singular d'aquestes eleccions i el que el fa més estrany és aquesta interrelació amb la política espanyola, perquè normalment es deia sucursalisme, no? Perquè hi havia partits catalans que depenien molt o que estaven molt pendents del que passava a Madrid, però aquesta vegada estem parlant de que els quatre principals partits o el bloc de partits que formen, que entre ells estan a matar, insisteixo, Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes, Junts per Catalunya i els Comuns, que són els antagonistes de la política catalana, tots ells estan compromesos amb un bloc conjunt a Madrid. I això és una cosa realment insòlita, que fa que totes les dinàmiques pròpies que poguéssim tenir històricament s'hagin de posar en parèntesi o, com a mínim, relacionar-ho amb el que pugui passar a Madrid. Perquè podria semblar molt lògic que el tripartit es tornin a posar d'acord, però no pots fer un pacte que deixi fora i que humili Junts per Catalunya que el necessites a Madrid, que és un bloc que opera conjuntament a Madrid. Per tant, les dinàmiques pròpies de la política catalana, justament en un context en què hi ha tants partits independentistes, i no pot ser d'una altra manera, no ho estic dient per criticar, sinó simplement estic descrivint que una situació insòlita, que és que no hi ha dinàmiques pròpies de la política catalana que no tinguin present el que pugui passar a Madrid amb una majoria de govern que encara té pendent aprovar l'amnistia i, sobretot, fer-la aplicar després. Per tant, aquestes són una connexió entre la política catalana i l'espanyola que crec mai ha passat fins ara amb tots aquests anys d'autonomia i que no podem deixar fora a l'hora d'analitzar escenaris a Catalunya que serien normals en una situació normal, però no en aquesta situació de la política espanyola tan particular que inclou una majoria de govern amb tots els antagonistes de la política catalana.
Clar, aquest escenari que descrius al final és la constatació de que el procés s'ha acabat, com a mínim, o està en suspens, en el sentit que ara tot, o sigui, els quatre aquests partits principals tenen la mirada posada en negociacions amb Madrid i no hi ha diferència entre PSCs i Junts i Esquerra, perquè Junts i Esquerra ara les seves promeses electorals passen per Madrid, perquè el que parlen és d'un referèndum acordat amb l'Estat.
Però fins i tot abans és que s'ha d'aprovar l'amnistia. L'amnistia no està aprovada.
Sí, però bueno, ja es dona per descomptada. O sigui, el problema serà l'aplicació dels jutges, però l'amnistia
s'aprovarà. Quan s'aprovarà? Abans de les eleccions europees? No m'ho crec.
En teoria, el calendari
el 30,
és aquest.
No?
Sí, el dia 12 de maig... No, el 13
el 30,
de maig...
El 30 de maig, es deia.
Em costa molt de creure... No dic que no sigui,
El Senat es veta la setmana que ve.
Em costa molt de creure que en plenes eleccions per unes europees en què el PSOE es jugui molt, aprovi l'amnistia.
És obligatori,
no? No és obligatori.
El calendari?
No és obligatori.
Sí, els tempos parlamentaris...
Els tempos parlamentaris els decidirà la mesa del Congrés. Vull dir, el Congrés hi ha moltes activitats.
No és oficial, però s'ha parlat del 30 de maig.
Vull veure. No dic que no, però vull veure.
Era el primer ple en el qual es podia col·locar després del retorn.
Però això no és per imperatiu legal.
No,
o sigui, això la mesa decidirà i el PSOE no acabo de veure quin incentiu pot tenir en plena campanya electoral aprovar l'amnistia.
Bueno, superar-ho ja, suposo.
Jo, si fos el PSOE, des de luego, per interessos de partit del PSOE, no ho faria. Perquè hi ha unes eleccions 9 dies després. I no acabo d'entendre que hi guanyes.
Bueno, el PSOE pot defensar bé l'amnistia si Salvador Illa guanya les eleccions, perquè serà el missatge de dir hem fet amnistia i ha guanyat un president socialista, s'ha acabat el procés.
I s'assegura llavors que Junts per Catalunya el votarà. Votaran el Salvador Illa.
Depèn del que tinguin.
És un element de negociació.
Mai se sap de Junts, perquè Junts va dir que
ha d'aprovar l'amnistia, formarà part de la negociació.
És que al final tots els partits diuen allò de no, el president de Catalunya es decidirà a Catalunya, i aquesta vegada és evident que hi ha una derivada a Madrid, que no dic que sigui la única, però que serà molt important, perquè qualsevol pacte a Catalunya, depèn de com sigui, tindrà una reverberació a Madrid que pot fer caure fins i tot el govern, i per tant,
i l'amnistia,
el govern espanyol, l'amnistia
no
tant,
està aprovada.
S'ha de negociar a Catalunya amb un ull posat amb els equilibris de Madrid.
És que estic fent números ara, perquè insisteix tant el Pere que penses...
Sí, ens sap està alguna cosa,
no,
sap
alguna cosa. No.
A veure,
la mesa és la que ha de dictar quan li va bé, sí, i ho farà. El PSOE no és una germaneta de la caritat. Pensarà en els seus interessos, i els seus interessos jo crec que serà vincular-ho amb la investidura de Catalunya.
que estava pensant que el compromís de Carles Puigdemont, que és estar en sèrie al debat d'investidura, dependrà de que l'amnistia estigui aprovada. Perquè si no, tampoc, no? O sigui, tots hem fet els càlculs de quan és la Constitució del Parlament, no? Que és a, seria a final de, finals de maig, però després hi ha el calendari i...
O sigui, no m'imagino que el PSOE vagi corrents a aprovar una amnistia que permeti al Puigdemont tornar quedant per darrere de l'Illa i exigir els vots del PSC perquè el feien president. Em semblaria raro per part dels socialistes, però tot pot passar, evidentment.
Veurem què és el que...
El que sí que és veritat és que Salvador Illa, en el que ha proposat i ha plantejat si guanyo i arribo a governar, totes les tres opcions, en totes les tres opcions, en l'equació a totes hi ha Esquerra. És a dir, un tripartit passa per Esquerra i Comuns, un govern en coalició, un cop descartat Junts, pot ser Comuns, però les enquestes no sembla que els hi doni molt bon resultat, per tant passaria per Esquerra, i un govern en solitari, amb suports externs, tot fa pensar cap a Esquerra. Vull dir que el que parlava abans l'Isabel té molt de pes, perquè
fa la pinta
Esquerra
que,
haurem de veure què fa.
Fa la pinta que Esquerra tindrà la clau, però que és una clau enverinada. Perquè depèn del que faci, li pot passar factura.
I que no pots, i que sigui el que acabis acordant, no pots ignorar Junts, que el necessites a Madrid. I per tant, és molt més complicat de lo que seria habitualment.
Però tampoc és que hi hagi unitat estratègica d'Esquerra i Junts a Madrid.
No, però
sí. I van acordar coses similars sense saber-ho.
Que necessita el PSOE a Madrid.
Això és el que volia dir, sí.
Veurem què és el que passa. En tot cas, tot això haurem de començar a analitzar dilluns, bé, diumenge a partir de la mitjanit. Avui com tanca el PSC, Núria?
A la Vall d'Hebron.
Vall d'Hebron, amb Pedro Sánchez.
Amb Pedro Sánchez.
Bé, doncs escolta'm, ja queda poc per la campanya electoral.
Vinga,
fins ara. No sé si sobre el resultats, si alguna cosa més. A banda de la victòria, deixeu-me preguntar-vos, entrarà Orriols? Sí?
Sí.
Jo crec que és bastant clar que sí.
Sí, sí.
I quina anàlisi en feu, de tot plegat o no?
És perfectament coherent amb els temps que corren al món. Catalunya no és cap excepció. Tots els moviments, diguem, nacionalistes tenen una pota identitària reàcia a la immigració, i és estrany que Catalunya o el nacionalisme català sigui una excepció, en la mesura en què el nacionalisme espanyol que opera a Catalunya ja ho té, pues lògic seria també que ho tingués el nacionalisme identitari català, contrari a la immigració, un fenomen que existeix a tota Europa, que a mi personalment pues no m'agrada gens, però que alhora és un fet evident que això és així.
I lo important serà veure com marca el debat públic, no? Perquè ens explicaven partits amb els seus trackings interns que quan es dispara a les seves enquestes internes a Aliança Catalana va ser quan Junts va pactar amb el PSOE en el marc d'una negociació sobre els primers decrets òmnibus que tenia Pedro Sánchez la transferència de competències a Catalunya sobre qüestions de migració. Tant en els trackings interns de Junts com els d'Esquerra es situa que Aliança Catalana es dispara en aquest moment, quan es posa aquesta qüestió al centre, no? I en aquell moment és quan Junts comença a flirtejar amb el tema de l'expulsió de migrants multireincidents, a no deixar gaire clar si hi ha un veto o no amb Aliança Catalana. Ara, per sort, i ho dic així perquè normalitzar una formació islamòfoba no seria bo per ningú en aquest país, ara per sort Junts està començant a deixar clar que no hi haurà cap pacte amb Aliança Catalana i que no hi ha lloc per l'entesa, no? però caldrà veure com acaba impactant això en el debat públic per això, perquè no pot ser que només l'extrema dreta populista parli d'algunes qüestions i llavors les esquerres també han de ser valentes i abordar aquestes qüestions quan toca i no evadir-les, perquè si no alimentes l'altra bèstia.
Falten un parell de minuts per arribar a 3:15, farem una pausa per la publicitat, deixarem la campanya electoral. Ja sabeu que diumenge estarem molt pendents a Catalunya Ràdio de tota l'actualitat relacionada amb les eleccions, des de primera hora amb el suplement, amb el Roger Escapa, al migdia amb la Neus Bonet, i a partir de les 7 el programa especial per seguir el resultat de les eleccions amb el Ricard Ostell al capdavant i tots els serveis informatius de Catalunya Ràdio per tenir tota la informació de les eleccions catalanes d'aquest diumenge. Sou molt d'Eurovisió o sou zero d'Eurovisió?
Soc molt de la votació d'Eurovisió.
Depèn de l'any.
Sempre s'ha dit que a Eurovisió hi havia molta política i una mica de música. Aquest any, especialment, hi ha molta política. Ara ho analitzem.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona.
L'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la Contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. Va ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
El diumenge 26 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-t'hi a canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Eurofitness, Vicell, Josera i el Film Arthur, 31 de maig als cinemes.
Hola, Alba. Viure a Londres. Quina enveja. T'acabo d'enviar les condicions del préstec per l'app. Ja me'n diràs alguna cosa, ok? Passa-t'ho bé, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Apunta't aquesta data, 30 de juny. Doble concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda. Viu la màgia d'Eufòria en directe. Entrada ja a la venda.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Aquest cap de setmana, al Tot Gira, comencem l'esprint final.
Atenció!
Dissabte analitzarem l'Alavés Girona de divendres i us explicarem el Valladolid espanyol de segona, un partit que pot marcar l'ascens dels pericos.
També viurem un partit clau per a la permanència a la Lliga F. Llevant les Planes, Llevant.
Diumenge farem la prèvia del Barça-Reial Societat de demà, els play-offs de la segona ref i l'anada de la final per pujar a la Lliga F amb l'Espanyol.
A més, seguirem les etapes del Giro d'Itàlia, el Gran Premi de Motos de França i l'última jornada de l'ACB.
Aquest cap de setmana, vota Tot Gira.
Dissabte i diumenge, a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
La finestra indiscreta.
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
Aquesta setmana viatjarem a la fi del món amb Viggo Mortensen i buscarem venjança amb Andrea Jaurrieta i Nina.
¿Qué pasó, Nina?
Filosofarem amb l'Elis Puny i Jean Mogó posarà la cirereta de la nit.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Catalunya migdia.
13 minuts i seran les 4. Sempre s'ha dit que al Festival d'Eurovisió hi ha alguna cosa de música, però que hi ha molta política, sobretot a les votacions. Això passa especialment aquest any. Demà se celebra el Festival d'Eurovisió i la guerra de Gaza hi ha impactat de ple. Això que sentim és el que va passar ahir al vespre a la ciutat de Malmö, a Suècia, durant l'actuació de la cantant israeliana Eden Golan a Eurovisió. Crits de Palestina lliure i una esbroncada general, mentre a fora, als carrers d'aquesta ciutat sueca, entre 10 i 12 mil persones, segons la policia, es manifestaven en protesta per la participació d'Israel a Eurovisió, on hi ha Israel, que demà serà a la final. Saludem la Montse Català. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
La Montse Català és la cap de cultura d'Apunt, la ràdio i televisió valenciana, que aquests dies és a Malmö, perquè qui representa Espanya és un duo valencià, Nebulosa, i que són els participants espanyols que participen demà en aquesta final. Com és l'ambient que hi ha al voltant d'aquesta celebració d'Eurovisió? Hi ha molta polèmica o a Suècia passa més desapercebut tot plegat?
No, no, sí, la polèmica està, ho notem al carrer, ho notem en la gran sala de premsa on està tota la premsa acreditada, més d'un miler de companys periodistes que estan així, i també en els eurofans que ens ho diuen, la ciutat està completament blindada, hi ha moltíssima policia allà on anem. Efectivament, comentaves, aquesta manifestació va ser ahir, després de dinar, al voltant de les 3 de la vesprada. Nosaltres estàvem en aquest moment arribant al nostre hotel, al centre de Malmö. Milers de persones desfilaven per es manifestaven pel centre de Malmö d'una manera pacífica, i després també s'ha convocat per a demà una manifestació semblant, perquè, com veu dit, a nit la candidata d'Israel es classificava a la semifinal i per tant tornarà a estar ahí damunt l'escenari. Els eurofans el que ens diuen és que la ciutat està més blindada que mai, més presència policial que mai, fins i tot al voltant del Malmö Arena, l'estadi on passa tot, hi ha militars als terrats, i la veritat és que la sensació és estar controlats permanentment.
Clar, la comparativa, ara fa un parell d'anys, quan Rússia va envair Ucraïna, a Rússia la van vetar del Festival d'Eurovisió, i ara hi ha molta gent que es pregunta per què es va vetar Rússia en el seu moment i en canvi ara no es veta Israel. L'organització ha donat alguna explicació d'aquest canvi de criteri o no? No ho han explicat.
No han fet una explicació obertament a la premsa. El que sí que ens diuen els companys que porten 20 anys venint ací a Eurovisió és que les televisions han coincidit en que les televisions russes tampoc formen ja part de la Unió de Radiodifusió i, per tant, han deixat de participar. No ha hagut una explicació o una comparativa, que és el que em preguntes, obertament per aquesta diferència.
Clar, entre els seguidors de debò del festival, aquells que els agraden les cançons, que els agrada analitzar els balls, fins i tot els vestits i tot plegat, com viuen aquesta polèmica? Clar, perquè el focus, diguem-ne, que s'està desplaçant. Hi ha poca gent que parli del concurs musical i s'està parlant més de tota aquesta polèmica.
Bé, està la premsa especialitzada que vol tornar a posar el focus en la música. De fet, és que el lema des de l'any passat, i que tornarà a ser el mateix en totes les edicions, és Units per la Música, i és molt cridaner, no?, que passen aquestes coses. Aleshores, sí que és de veres que està una mica polaritzat ahir dins de l'estadi. Els que estaven dins de l'estadi ens comentaren que les cridaven a la representant d'Israel, però també l'aplaudien moltíssim, i després el televot la va afavorir moltíssim i va passar a la gran final sense molts problemes. Per tant, sí que comença a polaritzar-se, i la roda de premsa també va ser preguntada directament per un company sobre si notava aquesta presència de xiulits, no?, quan ella actuava, i en tot moment, de fet, l'organització li va dir: si vols no contestes, però ella va contestar i va dir que se sentia molt segura a Malmö i estava tot molt tranquil. S'evita, jo penso que s'evita una miqueta el tema.
Ara que no ens escolta ningú, l'organització va tocar una mica el so perquè no se sentís a la retransmissió televisiva l'escridassada o no?
Doncs no t'ho puc dir. Jo estava a la sala de premsa amb ixe miler de companys periodistes i sí que és de veres, sí que et puc contar que quan començà l'actuació n'hi havia una calma tensa. Mm-hmm. N'hi havia un ambient molt festiu al llarg de totes les cançons. De fet, quan actua Nebulosa, la premsa internacional, no espanyol, s'alçaren, ballaren, feien els cors de la cançó. Però quan començà a cantar Israel, n'hi havia un silenci incòmode. La premsa d'Israel, de fet, està ubicada en alguns punts i no se relacionen molt en la resta de premsa. Això és alguna de les coses que lamenten els companys que venen ací molts anys, que sempre han tingut una relació molt normal, molt habitual entre els companys, i enguany la cosa està sent molt més complicada.
És la Montse Català, és cap de cultura de Apunt, la ràdio i televisió valenciana. Clar, tu estàs aquí a Malmö perquè Nebulosa, que són els representants espanyols, són valencians. Com els estàs vivint? Els estàs seguint especialment? Com estan?
I tant, que els estem seguint des de fa ja moltes setmanes, des de que van eixir al Benidorm Fest. Anem darrere de la pista de Mary i Marc, molt contents de que estiguen on estan. Ells porten molts anys lluitant en la música. De fet, sabeu que el Marc és productor musical de d'alguns grups valencians que tenim, que portem com per bandera com So o La Fúmiga, i estem molt, molt il·lusionats de tots els assajos que estan fent. Ara mateix s'està fent el primer assaig de la gran final i molt contents. Ondara és una festa, demà Benidorm serà una festa, des d'allí se donaran els punts. Ondara, a la seva plaça de Bous, han exhaurit les entrades, 3.500 persones veuran la final allà, està tot el poble molt, molt convoyat amb els seus representants. És una gran notícia que isquen d'Ondara i estiguen així a Malmo, i jo pense que ho estan fent molt bé, la veritat. El directe és molt potent, jo l'he vist fa només mitja hora, per primera vegada i única, perquè és l'únic moment que la premsa podrem entrar a veure en directe. M'agrada moltíssim, els ballarins estan fantàstics també. Molt bé, molt bé. Una cançó molt reivindicativa, lluita contra l'heredisme, lluita contra les cadenes que hem tingut, molt feminista, molt... M'agrada moltíssim. I això és personal, opinió personal.
Molt bé, escolta'm, també estem per això, digues que sí. És la Montse Català, cap de Cultura de Punt, la Ràdio i Televisió Valenciana. Montse, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Isabel, el Pere i la Carme, no us preguntaré per Nebulosa, si voleu valorar-ho.
Em costa de veure...
Ja m'heu dit que no sou molt de...
Em costa de veure la lluita contra el feminisme i companyia amb aquesta lletra, eh?
I ha dimitit gent del Consell, no?
Però segurament, no sé, bé, deu estar molt ocult, aquesta batalla, però no arribo a veure-la. I em sorprèn cada vegada que el veig al vestuari dels ballarins, que diu la Montse Català que estan tan bé, però tampoc no hi veig allà ni el feminisme ni no veig res de tot això.
És trambòtic, com a mínim.
No us volia preguntar per això, o no he tret el tema per analitzar la cançó i ni els vestits, si voleu, endavant, escolta, no, només faltaria, però sí per aquesta relació tan intrínseca que hi ha entre un festival com aquest i la política, la geopolítica internacional, sempre s'analitzen les votacions. No, aquests voten perquè van tenir una trifulca, no, aquests són veïns i per tant tenen bona relació, però aquesta vegada això encara és molt més descarnat, una crida al boicot, 12.000 persones ahir a Malmo fent una manifestació en contra de la participació d'Israel, la seguretat disparada a Malmo, no sé com veieu tot plegat, la diferència de tracte en Rússia, qui se va deixar fora del festival per l'atac a Ucraïna i en canvi ara Israel no se'l treu per atacar la Franja de Gaza. Com veieu tot aquest interès geopolític, podríem dir, en el festival?
A veure, les votacions sempre havien sigut molt divertides perquè tu ja sabies, efectivament, qui votava cadascú en funció del bloc, no?, mundial europeu que s'alineava, i es podien retransmetre. Ara amb el televot és molt més complicat tot això, perquè de cop i volta preveus què pot votar cada país, o sigui, el vot professional el pots preveure, però el televot canvia tot de dalt a baix i no te n'enteres. I a més, celebrem que sigui un concurs que acaba sense saber per què acaba així, diguéssim, perquè com que no saps d'on surten els vots, doncs endavant. El tema de la diferència de tracte, o sigui, efectivament a Rússia no se la va deixar participar, però podríem tirar un paral·lelisme amb el món de l'esport. Els equips russos de futbol i de bàsquet se'ls va expulsar de les competicions europees, i en canvi hem vist ara, fins a fa 4 dies, el Maccabi de Tel Aviv intentava, no?, entrar en la Final Four de bàsquet.
I de fet ha quedat fora
bàsquet,
per motius esportius i no
de bàsquet, i ningú ha posat en qüestió la seva participació. Vull dir que aquesta doble vida i doble relació que es porta amb Israel en els diferents mons, tant esportiu o cultural, és digna d'anàlisi, però realment la mobilització de lo que és els eurofans s'ha diu més amb la mobilització dels estudiants a les universitats a tot el món que no pas amb determinats interessos polítics.
Sí que hi va haver alguns aficionats, per exemple, al Palau Blaugrana, quan va venir el Maccabi, hi va haver aficionats que volien anar amb banderes palestines i
sí,
no
se'ls
va
deixar. Però no els van expulsar.
No, però vull dir que les protestes que tenen ara, per exemple, els eurofans, doncs eren similars als que algunes aficionats del bàsquet tenien quan el Maccabi visitava segons quines pistes, tot i que és veritat que la presència policial no permetia aquestes manifestacions.
El que
és evident és que hi ha víctimes de primera i segona, per això que dèiem, no? Perquè es boicoteja Rússia i no se la deixa participar, i no passa el mateix amb Israel quan portem gairebé 40.000 morts a la Franja de Gaza i que a més s'han intensificat en les últimes hores amb la invasió de Rafah, i demostra molt de cinisme, no? Per part d'aquest projecte d'Eurovisió i també del món esportiu. I jo crec que aquest boicot que s'està promovent o sigui que és sobretot social als carrers, no l'estan aplicant amb la mateixa coherència als estats, perquè si realment no estan d'acord els estats, alguns, amb que a Eurovisió pugui participar Israel, què fa Espanya participant en aquesta edició d'Eurovisió? No s'acaba d'entendre, no? Espanya, que cada dia està demanant un alto al foc i està dient que reconeixerà el poble palestí, i en canvi està participant en un festival de música on es cantarà molt, s'ho passarà tothom molt bé, mentre estan morint totes aquestes persones a la Franja de Gaza. Per tant, hi ha una mica de cinisme en aquesta gestió.
Sí, a mi sempre em sembla mala idea també confondre pobles amb governs, i jo no hagués exclòs a Rússia. O sigui, no, una cosa és el govern de Rússia i l'altra és el poble de Rússia, els esports, la música, i em sembla mala idea excloure, perquè això sempre reforça amb els governs autoritaris.
Molt bé, doncs si teniu molt d'interès, demà a la nit podreu veure les actuacions del festival i veure si hi ha molta protesta o poca. En tot cas, quedem per la setmana que ve per analitzar els resultats, no d'Eurovisió, sinó de les eleccions, si us sembla bé.
El que vulguis.
Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Carme Rocamora, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les dues. Ara, després del butlletí, l'Elisenda Carot i el seu equip amb la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornem dilluns, ja tindrem el resultat. Recordeu, diumenge, tota la programació especial a Catalunya Ràdio per seguir les eleccions catalanes.